10 i 41, 5 i 41, volem parlar de vins. Com sempre, amb el nostre sommelier de confiança, el sommelier de Carboni Castur, en Cristian Vallès. Benvingut a Ràdio Illa, Cristian.
Gràcies, Pepo, bon dia.
Bé, vens de Barcelona, has estat a la Barcelona Wine Week, que s'ha celebrat des del passat dilluns i avui conclou, no?
Sí, hem fet una escapadeta per veure aquesta primera edició de la Wine Week. Es diu Wine Week, però dura 3 dies, justament acaba avui. No m'expliques el perquè, suposo que és un tema de noms, però bueno, és un detall curiós. És una fira que s'ha impulsat per substituir una miqueta la ja coneguda Intervin, que la gent, els bodeguers, sobretot, i les empreses, pues, no estaven gaire contents amb els darrers anys. I la Intervin, per exemple, assistien pues, al voltant de 300 bodegues i amb el nou format de la Wine Week pues, hi han hagut cabuda a quasi 600 bodegues, no?
Déu-n'hi-do.
De tota Espanya. Llavors ha estat molt interessant perquè, a part d'anar a veure cosetes que, pues, que ja tenim lligades per aquesta nova temporada, pues, a veure novetats i quina era la tendència del mercat, i hi havia coses molt curioses, no? Ha estat uns dies intensos, n'hi han hagut moltes ponències i masterclass amb bodeguers i amb elaboradors i de més, i la veritat que ha estat molt interessant, no? En aquest sentit, dic, han fet estants més petitets per als cellers, amb format més ecològics, fets amb fusta reciclada i cartró, i per això hem tingut aquesta possibilitat de disfrutar de tantes bodegues a nivell nacional.
Bé, i què? Escolta'm, alguna novetat interessant? Algun fet destacable?
Bueno, jo destacable, algú que m'he fixat és que a Espanya ja hem arribat ja al boom del màrqueting en ampolla, no?
Sí?
Sí, sí, sí. Algú que m'ha sorprès molt, una grandíssima quantitat d'ampolles amb molts colors, amb les etiquetes, amb...
La imatge ven, Cristian.
Sí, la imatge ven. La veritat que Espanya sempre, en els darrers anys, hem sigut un país capdavanter en aquest sentit, amb imatge gràfica, i aquesta vegada pues, s'ha notat molt, no? Jo he vist molts de colors, moltes litografies d'artistes famosos a les etiquetes, i dissenys d'ampolles molt diferents, molta varietat, no? Sortint una miqueta de les ampolles clàssiques. I bueno, ha estat una cosa que jo veig amb molta tendència i que de veritat aquest any es veu que hi ha un boom molt important, no? En aquest sentit.
Home, al final també la imatge vesteix, no? I sobretot quan vas convidat, no? Una casa, no? Mola, no? Portar una botella que abans de tastar-la ja t'agradi.
Després parlarem d'això.
Bé.
No? Jo sempre dic que la imatge gràfica és molt important a l'hora de vendre, però evidentment també hem d'aprendre a triar el vi no per l'etiqueta, sinó per el que hi ha al seu interior, no? És veritat que l'etiqueta et dona molta informació, sobretot la primera impressió, però després tenim aquella part tan oblidada de l'ampolla de vi, que és la contraetiqueta, no? Que moltes bodegues pues, expliquen una miqueta que ens podem trobar dins.
Bé, altres coses que t'hagin cridat l'atenció d'aquesta fira del Barcelona Wine Week?
Bueno, hi ha hagut una cosa que a mi m'ha sorprès molt, pues, és amb el tema, jo he vist una gran afluència amb el sector del cava, no? De l'espumós, no només el que es fa a Catalunya, sinó d'altres zones d'Espanya on s'elabora, i sí que he vist molt d'interès per la gent pues, a zones com no només la Deo Cava, sinó aquesta nova separació a Corpinat, he vist molta gent interessada en aquest sentit. També productors molt petits que fan una o dues referències de vi perquè tenen bodegues molt petites que han començat fa poc i que la veritat que estan fent vins espectaculars en aquest sentit, no? Molt bons en totes les zones d'Espanya, noves denominacions emergents que estan fent grans vins i que s'estan posicionant en aquest sentit. Després hi ha hagut un tema que he vist que ha preocupat molt i que la gent preguntava i hi ha hagut alguna ponència molt específica d'algun gran bodeguer, que és el tema del canvi climàtic, no? Què està passant?
Clar, és que, a més que estava a la fira aquesta que celebrava allà el recinte de Montjuïc, que seria la plaça Espanya de Barcelona, que anàvem mànigues de camisa, pràcticament, no?
Sí, quasi, quasi, màniga curta.
Teníem quasi 20 graus.
No, una miqueta més a Barcelona, més i tot, eh? Dilluns i dimarts. Sí, a primera hora del matí una miqueta més fresquet, però jo diria que hem arribat als 23-24 graus.
En ple mes de febrer.
Sí, jo que sóc de Barcelona, doncs el mes de febrer sempre ha sigut el mes més fred, no?
Sí, no?
I la veritat que podies anar així tranquil·lament, que no passaves fred, no? Amb poca roba. Però bueno, això també ha anat una miqueta bé, el que és un tema que preocupa molt en el sector vinícola, no?
Què diuen d'això? Clar, com afecten aquestes altes temperatures al mes de febrer al cultiu de la vinya?
Bueno, un futur pròxim que ja s'està veient i que ja s'ha vist una miqueta a la fira, i que els bodeguers, quan fan aquest sistema i estan canviant, volen expressar i documenten, són els vins d'alçada, que diuen ells, no? Plantacions de vinya a més de 700 metres, això ja és un tema inicial per intentar recuperar, pues, aquest canvi que està havent amb l'alçada de temperatures. Els agrada remarcar, pues, que aquell vi ha sortit de vinyes plantades a 800-900 metres.
Això abans no era gens comú, no?
No, perquè degut al tema de la temperatura, cultivar aquestes alçades, depenent de quina zona, pues, era molt complicat, perquè el raïm no madura, llavors tens...
Però és que fixa-lo ràpid que ha anat això. Cristian, tu no ets tan vell.
Quan
vas començar amb el món del que et dediques, no? Sent sommelier, això no existia.
No.
I que en 15 anys ha passat això, o què?
Sí, en 15 anys s'ha vist un canvi molt accelerat en aquest sentit, no? És un tema preocupant, que potser ara, no sé si ens hem despertat fa poc, hi ha bodegues que estan investigant des de fa molt de temps en aquest sentit, no? Però la meva impressió és que tenim que anar a marxes forçades en fer aquests canvis, no? Llavors, és important avui en dia cultivar alçada perquè tenim insolació, tenim sol, evidentment, però també tenim temperatures molt fresques. Això comportarà que el raïm maduri adequadament, però a la vegada no perdi aquell punt d'acidesa que necessita per ser [S2] Clar. [S1] Un vi fresc. És un tema preocupant. Els bodeguers estan començant a estar molt preocupats en aquest sentit, i, de fet, hi ha moltes bodegues que estan recuperant el que diuen varietats ancestrals, no? Varietats que antigament, pues, s'havien deixat de cultivar, pues, potser per la producció que tenia cada cep i de més, s'estan recuperant perquè es donen compte de que eren varietats que estaven i que s'aclimataven molt bé a moltes hores de sol, a les temperatures... I això, combinat amb cultivar-les a certa alçada, pues, és un avantatge, no?
Clar, la pregunta és, si d'aquí a poc haurem de cultivar en alçada per aconseguir aquestes condicions òptimes, vol dir que a nivell del mar, en algunes latituds com Formentera, si ara ja... No dic impossible, però molt difícil cultivar vinya?
Bueno, aquí ja és molt difícil cultivar vinya, no?
Ja, actualment ja és difícil.
Sí, inclús la gent que té vinyes particulars, pues, ho sap, no? Com donen al final de la barema, pues, tens altres graduacions amb una acidesa modesta per la quantitat d'alcohol que té el raïm i la quantitat de sucre, i les dues bodegues que tenim aquí a la illa, Cap de Barberia i Terramoll, això ho estan veient des de fa anys, no? Que tens que controlar molt bé el temps que fas la barema per la quantitat d'alcohol.
Perquè si no, que els hi puja moltíssim l'alcohol i l'acidesa no arriba...
Si no ho controléssim, tindríem vins de 16 graus tranquil·lament, que són una miqueta...
I dolços.
Sí, i dolços, evidentment, perquè... Clar. No hem d'oblidar que a part del sucre residual que pugui tenir el vi final, el producte final, el que ens dona la sensació dolça és l'etanol. L'etanol, que és un alcohol pur, té gust dolç. Si tu beus una culleradeta d'etanol, és dolç, no? Molt dolç. I llavors això ho hem de controlar molt.
Clar. Bé, doncs els reptes del nostre món, en parlant des de moltes òptiques, avui també n'hem parlat des de l'òptica de la bona taula amb en Cristian Vallès, parlant dels vins i del món del cultiu de la vinya. Va, més coses, ara sí, va, el que pensava, el que dèiem abans, no? Ens conviden a sopar.
Entrem en matèria pràctica.
Va, som-hi.
Vale, que sempre dono tips per això, i n'hi ha 5-6 puntets que jo recomano sempre tenir en compte quan anem a comprar un vi, que una part d'ells ens poden servir també quan anem al restaurant, no? O sigui, anem amb amics i, com em passa a mi sempre, no sé per què, que sempre em donen la carta de vi a mi, no? I dona igual amb qui vagi a dinar o a sopar i sempre em toca, no?
Home, Cristian, jo ho entenc.
Sí,
ets l'expert en vi.
Bueno, però...
Digue-li, mira, ara no treballo, tries tu.
Bueno, és que a vegades també...
Oh, llavors aquest dia t'agafen un vinyassol i ala, i te'l veus.
Bueno, i per què no? És un gran vi, és fresquet, sempre jo prefereixo tastar pues, un parell de vins i anem a sopar o a dinar amb els amics, no? Pues això seria un vinyassol, seria començar amb un vi fresquet i així, com d'aperitiu, i després anar a alguna més contundent. Però quan vaig amb més gent també m'agrada saber pues, una miqueta què és el que trien els altres, no?
Ah, clar.
Perquè això també és informació per mi, com tu deies abans, la informació és poder, no?
Sí, això.
Bueno, triar el vi perfecte per cada ocasió no és matèria impossible. Una de les primeres preguntes que hem de fer quan anem a comprar el vi, per qui és aquell vi, no? Si és per nosaltres, la cosa és fàcil. Triem algú que ens agrada i no hi ha problema.
Sí, però és que a vegades, Cristian, no sabem el que ens agrada. En el vi i en la vida en general, però...
Bueno, aquí entrarà un dels últims punts, que és no dubtis en preguntar, no? Així veurem, també aquí la pregunta és pues, si és una persona que veus ja que per les primeres explicacions té uns coneixements i se surt una miqueta de recomanar-te el look clàssic que fan a totes les botigues, no? Pues, bueno, també, no sé, depenent una miqueta on anem a comprar, jo sempre dic que quan es recomanen el primer vi i el primer vi passa de 40 euros o 35, escolta... Anem en compte,
sí.
Vale? Perquè no cal gastar-se tants calés a vegades per degustar un vi de molta qualitat. No? El que dèiem, per qui és aquest vi? Si és per un principiant al món del vi, pues començarem amb cosetes suaus. No? Podem triar pues, un Rioja amb poqueta fusta, com a màxim un Criança, Riberes del Duero, i sobretot aquestes són denominacions que per un principiant no fallen mai. Rueda, evidentment, Verdejo, Sauvignon Blanc, o Ries Baixes, que els albariños pues, sempre triomfan, no? En qualsevol àpat. Segon punt... si és un autèntic wine lover, com es diu avui, no? Un amant del vi, pues, aquí la cosa és més fàcil, no? Perquè hem d'anar a buscar, potser serà més interessant per cada bé triar denominacions que no són tan conegudes, no?
Sí.
Pues, per exemple, pues, noves denominacions que han sortit fa poquet temps, Deo Cebreros, també pues, podem triar algunes microzones de zona de Ribeiro, el Bierzo i triar denominacions que no siguin molt conegudes per les persones normals o bevedores normals, però que segur que aquests wine lovers o friquis, com dic jo, segur que els hi encanten, no? No només aquestes denominacions, sinó amb varietats una miqueta rares, vale? Que pues no sé, triar un trapat 100% amb un vi negre que es comencen a veure amb facilitat, però que són molt apreciades per a aquells que són amants del vi.
El tema dels monovarietals pot ser que sigui una tendència que és de fa anys?
Sí, bueno, el món del vi són cicles, no? Va haver-hi pues, algunes dècades, sobretot dècades del 80 i 90, que la gent agradava molt aquest tema del vi. Durant els 90 va començar a canviar una miqueta, a posar-se de moda també copatges i de més. Els monovarietals continuaven estant al mercat amb molta presència i ara pues, retornen, però sobretot els que són amants del vi, els wine lovers, busquen pues, varietats que siguin una miqueta diferents de les tradicionals.
Originals, no?
Sí, originals, o que no hi hagi una extensió de cultiu molt, molt gran. Pues mira, fa uns anys jo recordo que la Mencía, el Bierzo i Ribera Saca, no, era una varietat que no era tan coneguda a la resta d'Espanya, no? I avui en dia s'ha posicionat ja com a reconeguda a nivell internacional. En aquest sentit, pues, els productors continuen treballant perquè el mercat important també és els de wine lovers, no? El següent punt, si és una persona clàssica, vale? Aquí farem una distinció, pues, si és una persona clàssica anirem a buscar, normalment les persones que són molt clàssiques van dels 45 anys cap amunt, no? Aquí no fallarem si anem a buscar reserves, grans reserves de zones mítiques com la Rioja, Ribera del Duero o alguns vins clàssics de Catalunya, no? Penedès, Conca, Barberà o alguna coseta així. En teoria no fallarem. Si és una persona moderna, pues bueno, anirem a buscar el que parlàvem abans, no? Etiqueta. etiqueta, clar, però també etiqueta en contingut, o sigui, que sigui una ampolla llamativa, no?, que ens cridi l'atenció, que tingui un disseny important, però intentarem que el que hi hagi dintre també estigui al nivell de la imatge, no? A vegades és complicat, a vegades trobes...
I a vegades desconfies, eh? És una cosa tan ben feta, uns dibuixos, i dius, ui, me la volen colar amb això, justament?
Jo a vegades desconfio molt, sobretot amb les imatges molt agressives, però sí que és cert que després t'acaben sorprenent. Jo per això, sempre que quan intento catar vins nous, intento catar-los a cegues, no vull veure el que hi ha a l'ampolla, ni quina bodega és, ni de quina zona, i primer valoro la qualitat, i després quan destapes l'ampolla doncs dius, ostres, doncs mira, m'agrada molt el vi, però l'etiqueta no m'agrada, o el vi està molt bé i l'etiqueta també, no? Són coses una miqueta així. Llavors, per la persona moderna triarem aquest vi. Després, l'últim tipologia de consumidor o d'aquella persona amb la que volem quedar bé. Si és una persona conscienciada amb el medi ambient, aquí no podem fallar. Vins ecològics.
Biodinàmics.
Biodinàmics, exactament. Si volem quedar molt bé, anirem a buscar vins amb certificació biodinàmica i ecològica, no?, que porti el segell, que per aquestes persones tan conscienciades és molt important. Hem de dir que n'hi ha molts vins biodinàmics en el món que no porten la distinció de vi biodinàmic. Recordem que hi ha un parell de certificadores a nivell nacional, la més important és la Demeter, i que moltes bodegues decideixen no pagar aquest segell per posar-lo, però fan agricultura biodinàmica i sostenible des de fa molts anys, no? Segon punt, per quina ocasió és aquest vi?
Clar.
Això és molt important, no? No és el mateix triar un vi per una barbacoa que si és per una celebració, no? Aquí que som fans després a l'estiu de fer barbacoa, sobretot que fa caloreta, pues, intentarem triar, si volem vins negres perquè fem carn, triarem vins que no tinguin molt de cos, no tinguin una graduació alcohòlica molt important, amb una miqueta de fusta ho podem fer tranquil·lament, i sobretot que siguin vins que els podem refrescar una miqueta, amb una miqueta de gel, prendre la 12, 13, 14 graus, que això sempre a l'estiu va molt bé, no? Si és per una bona notícia, jo, com ja sabeu que sóc fan de les bombolles, aquí aniria Cava o Xampany. Vale?
Cava o Xampany?
Sí,
una de dos.
La celebració sempre és...
L'espumoso italià el descartes
també,
expressament?
No, no, no,
també,
tot el que sigui, per exemple, mètode tradicional, com es fa a Francia Corta, a Itàlia, el Trento Doc, que també són les dues zones de mètode tradicional importants a Itàlia, doncs, evidentment després el cava i el xampany sempre són per celebracions, la bombolla fa festa, no? Com
sí,
es
no?
diu, és molt important. Si tenim un sopar, per exemple, un dinar informal amb amics, no? Aquí ja comencen les coses complicades, hem de triar vins que agradin a tothom, no? Si som molta gent, aquí hi ha un... el problema es comença a fer més gran, no? Perquè triar un vi que agradi a tothom sempre és molt complicat. Si no entenem gaire de vi, jo el que recomano és obrir alguna a internet alguna d'aquestes
sí?
pàgines típiques de puntuacions i triar vins que estiguin molt ben valorats, no?, per als crítics o aquestes pàgines especialitzades.
Recomanen alguna, va.
De pàgines especialitzades, sí. Per exemple, pues, evidentment tenim la Wine Advocate, i els que tinguem, per exemple, Instagram, podem seguir qualsevol crític, no? Hi ha una pàgina, per exemple, que és molt pràctica també, que és el verema.com.
Wine Advocate.
Sí, per exemple, és una revista especialitzada, això seria com a top, no? Però n'hi ha moltes...
Algo així com el Film Affinity versió vins.
Sí,
pels usuaris, el Wine Advocate.
Exacte, podria ser una cosa. Si volem algú més pràctic i amb un llenguatge una miqueta més fàcil,
sí?
el verema.com, aquí fan moltes cates, inclús ho fan usuaris que estan molt acostumats a tastar vi. I aquí surten moltes puntuacions i valoracions, no? Perquè a més fan comentaris i descripcions.
Ah, mira, ja ho veig. Busca tu vino, aquí poso...
Busca tu vino. Pues, poses una varietat i el més segur que et sortiran moltes marques de vins i amb les fitxes de cata que han fet els usuaris, no?
Molt bé.
Si tenim una aplicació al mòbil, evidentment Vivino, que és una de les més conegudes. Aquí també podem explorar zones, varietats de raïm de tot el món, gairebé. I jo sempre recomano això, no?, si no som uns grans entesos. és una manera de triar un vi amb una bona puntuació, o la guia Pinyin podem fer, una coseta d'aquestes. Sempre quedarem més o menys bé, no? Perquè la gent normalment podrà dir m'agrada o no m'agrada aquest vi, però no dirà que aquest vi no és bo, no? Perquè té una puntuació i una valoració al mercat molt important, no? En aquest sentit.
Bé, doncs ja ho veieu, avui hem repassat doncs, quatre tips, quatre trucs per triar bé el vi.
Sí, hi ha una coseta que per als que anem a vegades a sopar pues, a casa dels sogres o dels pares, també, sí, el que volem és impressionar, aquí anirem ja a vins amb molt bona puntuació i amb un cert preu ja. D'acord, perquè així sempre al sogre pues, li donarem la sensació de que entenem el que fem i que som decidits, no, en aquest sentit. Algo molt important també. Que...
Un bon preu a partir de quan seria, diguem-ne?
Bueno, si volem quedar molt bé, amb vins entre 30, 50 euros, 30, 60, ja podem fer algo molt decent, tant amb vi blanc, amb vi negre o amb un rosat o un espumós, no? Aquí ja tenim un ventall molt important. Aquí entra molt en compte quin és el nostre pressupost, no? Perquè podem triar vins per menys de 10 euros que tinguin moltíssima qualitat. Però jo no seria un vi que li portaria al sogre, per exemple, a casa, no? Un vi, home, si no el coneix i no sap el preu, potser em puc arriscar. De vegades ho he fet, no? I sorprenen, no? Però bueno... algo molt important i amb això, si vols, acabem, què menjarem?
Clar.
Clar, això...
És important saber... Tot i que allò de carn i peix negre i blanc tampoc és així.
Això ha canviat molt. Avui en dia n'hi ha blancs amb fermentacions i criança amb fusta o amb formigó que aguanten molt bé carns una miqueta més intenses i potents, i n'hi ha maridatges sorprenents, no? Si busquem, per exemple, a internet, hi ha moltes e-books que són gratuïts de maridatge per iniciats, i si posem al buscador e-book de maridatge per principiants, en trobarem. Aquí ens donaran quatre consells molt importants i, com tu molt bé dius, hem de sortir a vegades una miqueta d'això del blanc per peix i negre per la carn, no?
Sí. Sí. Bé, doncs avui hem fet aquest repàs al món dels vins amb en Cristian Vallès, el sommelier de Carbonica Stur, que just ara mos acaba d'arribar de la Barcelona Wine Week, aquesta fira anual, no? Serà?
Sí, serà anual, ha sigut la primera edició, i algo que sí que m'he oblidat de comentar, que m'ha semblat molt curiós i molt important també per donar una miqueta de... començar a donar una miqueta més de nom a les dones en el sector vinícola, que sempre ha estat un sector molt, molt masculí en aquest sentit, han fet una secció amb cates que l'han nominat les Fabulous 50, no? Han triat 50 dones que fan vi a Espanya i es podien, mitjançant una cata guiada que et feies tu mateix, catar aquests vins d'aquestes 50 elaboradores que són magnífiques.
Caram!
Sí.
És veritat, en el món dels sommeliers també són majoria homes que...
No, avui en dia ja no.
Ara ja no.
Les dones formen tenen un percentatge molt elevat en el món de la sommelieria, i de fet les millors o els millors sommeliers avui en dia en el top 10 hi ha moltes dones.
Caram, a productors de vi passa el mateix, que a poc es va igualant?
O... Sí, sempre ha costat una miqueta més en el tema d'elaboració, perquè com et deia sempre havia estat un sector molt masculí, no?
És molt un tema d'herència, no?
D'herència, però sí que és cert que les noves generacions, aquests bodeguers, pues, han tingut filles, i aquestes filles pues, s'han interessat molt perquè els agradava molt la vinya i de més, han estudiat enologia, han voltat món, França, Nou Món, i quan han tornat a casa han decidit i han convençut a la família per fer les seves pròpies elaboracions, no?
Clar.
I de fet li han fet un estand molt important, que era un estand bastant gran, dedicat a elles, no?
Cristian Vallès, de Carbonica Stur, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.